Bon dia, bons dies. Em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. L'episodi d'avui està basat en un programa de ràdio, amb el programa La Bona Vida de IB3 Ràdio, en el qual hi fa feina na Mònica Borràs, i m'hi va convidar per parlar d'algoritmes. Pel que sigui, els algoritmes estan de moda. La setmana passada em feien una entrevista pel diari Ara Balears que servirà per un reportatge de cap de setmana. Podeu publicar demà. Avui som a dia de la Constitució, el dia 6 de desembre de 2019. També hi ha gent que m'ha preguntat en registre particular, en privat, sobre els algoritmes perquè llegeixen coses negatives, es preocupen i com soc vitòleg em demanen quin és el meu parer, i el meu parer doncs és molt previsible. Soc vitòleg tecno-optimista. Això és el que intento explicar a na Mònica Borràs. Amb na Mònica he tingut la sort de trobar-la a diferents programes de ràdio des de començament de segle. Primer va ser a Ràdio Jove, després a Som Ràdio, que la va tancar el Mates, més endavant a IB3 Ràdio, i ella va ser amb un programa nocturn. Ella conduïa el programa nocturn d'IB3 Ràdio, que durava des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada. I vaig aprendre moltíssim del seu programa, perquè no és gens fàcil conduir un programa diari de tantes hores, i ella se'n sortia cada nit. Na Mònica té una habilitat no gaire corrent amb les entrevistes, que és fer-les líquides. Les modifica segons allò que veu amb el convidat i també segons allò que imagina que voldria sentir l'audiència. I ho fa sobre la marxa. I això no és gens fàcil, encara que quan ho sents t'assembli que no té gaire mèrit. Doncs no, no és gaire habitual. Però també ho fa amb el programa, ho fa amb el programa complet. El seu sentit del ritme, si no li agrada com s'està produint, ho canvia sobre la marxa, donant indicacions amb el tècnic, amb les persones que estem a la taula. Això és una cosa que només se sap quan veus fer la ràdio en directe amb ella. I per això, quan em va convidar i vaig saber que torna a estar una altra vegada a IB3 Ràdio, li vaig dir que sí a tot. I aquesta entrevista que sentireu a continuació, va sobre algoritmes. Sense més preàmbuls, aquí la teniu i moltes gràcies per escoltar-me.
La gran vida a IB3 Ràdio.
El que volíem ara era saber una miqueta més com és el funcionament, per dir-ho en termes genèrics, de l'algoritme. Mos acompanya a l'estudi Benjamí Villoslada, que és vitòleg optimista, mos fa dir que tal vegada ets un petit reducte d'optimisme, no?, dins aquest món digital. No és la tendència.
No és la tendència el tecno-optimisme, no, però s'ha de fer, és necessari. Si no som optimistes, possiblement quedarem fora d'una tecnologia que és molt important, que és la tecnologia digital, que per alguna cosa diuen que estem anant cap a la quarta revolució industrial, que a mi em serveix poc. És com si haguessis estat, no sé, durant les anteriors revolucions industrials en contra del vapor, en contra dels combustibles fòssils. Doncs d'alguna manera, no sé, t'hauries d'haver dedicat a ser Amish o alguna cosa que, a part, amb un convent, amb un monestir. I si volem continuar a l'economia que està començant amb molta força, que és la digital, doncs hem de ser una mica optimistes.
Tal vegada no sé si hi haurà molt de Ted Kaczynski pel món, sonar Bomber, que estava molt en contra també d'aquest avanç o aquest desenvolupament tecnològic. Qui sí, suposam que estarà molt a favor, és un convidat que també ens acompanya via telefònica, és en Sebastià Massanet. Bon dia, Sebastià.
Bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. És professor de Matemàtiques i Informàtica de la UIB i també és codirector d'un màster que també se fa a UIB sobre sistemes intel·ligents. Tu, bé, supos que ets també tecno-optimista com en Benjamí, Sebastià?
Exacte, sí, comparteix totalment l'opinió que has presentat.
Però així tot, a nivell usuari, sembla que hi ha una amenaça, no? Se parla molt de ciberseguretat o de control, de que estan bé perseguits o controlats en tot moment. Això és cert? Se fa sempre amb objectius bons?
És cert que hi ha un cert temor, una certa por l'àmbit de la tecnologia i l'intel·ligència artificial i la paraula algoritme et sembla que és una paraula prohibida i que assusta. De totes formes, jo crec que és un temor propiciat per un poc per la ignorància de què hi ha darrere. És a dir, moltes vegades un sector de la societat veu aquests avanços tecnològics com una cosa desconeguda i una cosa que li provoca un cert temor. Aleshores, el que hem de ser capaços, anem a dir, gent com en Benjamí o jo, o la gent que no es rodeja, és divulgar i expressar tots els avantatges i com els algoritmes d'intel·ligència artificial ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida.
No sé si sempre, Benjamí, que volies afegir.
Completament d'acord amb el tema algoritme. Ja duc diverses entrevistes i preguntes fins i tot personals sobre els perills dels algoritmes, sobre els biaixos dels algoritmes, i jo penso que els algoritmes és una cosa que des de que tenim informàtica els hem tingut. Un programa ordinadors per a empreses dels anys 80, i aquesta cosa que passava quan anaves en algun lloc i et deien això l'ordinador no m'ho deixa fer... és perquè un algoritme ho deia, tot si aquesta persona té aquestes circumstàncies o aquesta empresa no m'ha comprat més de 10.000 euros en calderes durant l'any anterior, aquest any té només dret a un descompte tal, i això era un algoritme. Però és que abans que hi haguessin els ordinadors, quan tu anaves amb un negoci o amb un banc i demanaves algun servei, l'algoritme era que el senyor de la finestreta, perquè normalment a més eren homes, perquè hi havia un altre algoritme que deien que les dones no podien fer feina amb això, l'home anava a preguntar amb el jefe que si te podien concedir allò, i el jefe era el que contestava, llavors el jefe era l'algoritme, però és que a més ell segurament tenia un jefe. I també al final, si anem a mirar els anys enrere, l'algoritme era Déu, perquè hi havia un senyor que era el xaman de la tribu o el capellà o digue-li com vulguis, que quan tu deies que volies vendre les teves cabres, ell decidia si les podies vendre o no segons el que deia Déu.
Clar,
i allò no t'ho votaves. I aquell Déu deia coses tan terribles com que les dones només estaven al servei dels homes. I això també era un algoritme que ha utilitzat la humanitat durant tota la seva història.
Bé, quedem-nos a mig camí d'aquesta alegoria d'en Benjamí. En el banc, en el final, aquest senyor, els directors, no vull dir corrompible, però pot tenir un dia sensible, un dia més així, i tal vegada estigui més predisposat a donar-te el crèdit. Però un algoritme és a dir, no hi ha discussió possible. Sebastià, què és un algoritme?
Bueno,
què fa?
Un algoritme, que com ha dit en Benjamí, és una cosa molt simple i que ha existit durant tota la història. És un conjunt de regles que, aplicades sistemàticament a unes dades d'entrada, resolen un problema, te donen un càlcul en un nombre finit de passes elementals. Això és tot el que és un algoritme. És a dir, per exemple, una recepta de cuina fins i tot se podria entendre com un algoritme. Tu tens una sèrie de regles que has d'anar aplicant sistemàticament amb unes dades d'entrada, que per exemple serien els ingredients, i tenen com a objectiu resoldre un problema que és fet de dinar, per exemple. Clar, quan xerrem d'algoritmes tendim a xerrar més d'algoritmes de medir informàtics. Però també se redueixen això, un conjunt de regles, que ha de ser finit, òbviament, perquè en el final t'ha de donar la solució, i que resolen un problema.
Mm-hmm. I com deia la Mònica, quan l'apliquen els humans, és arbitrari. Depèn del dia, depèn de l'hora, de si els hi caus bé o no. Mm. Llavors, per això sovint dic que prefereix la intel·ligència artificial a l'estupidesa natural.
Mm. De totes formes, una cosa que voldria afegir és que en molt de camps, anem a dir, els algoritmes, intel·ligència artificial, no s'utilitzen anem a dir, de forma cega, en el sentit de que tu tens un algoritme i te dona un resultat i, per tant, t'ho creus i no pots contradir l'algoritme, sinó que moltes vegades els algoritmes s'utilitzen com una eina de suport a la presa de decisions per part de la persona. Per exemple, en el camp de la medicina està ple d'algoritmes d'intel·ligència artificial que ajuden en els especialistes clínics a saber de prendre decisions. Aleshores, el que no farà el metge és creure-se i prendre la decisió només en base a l'algoritme, sinó que també té la seva experiència clínica i, per tant, agafa com un suport la decisió de l'algoritme, però en el final la decisió seva.
La gran vida a IB3 Radio.
Pero que las parta un rayo, no me gusta nada.
A Mónica Borràs.
Conversam sobre algoritmes, volen també parlar d'intel·ligència artificial amb Benjamí Villoslada i també amb en Sebastià Massanet. En Benjamí és un bitòleg tecno-optimista i en Sebastià Massanet és un professor de matemàtiques i d'informàtica de la nostra universitat. Ara, bé, ho plantegeu tot preciós i molt blanc, per dir-ho d'alguna manera, però tot això també té un rerefons. Aquests algoritmes se poden fer servir no amb una finalitat bona, per dir-ho així, sinó que a més n'hi ha que autoaprenen i cada vegada són, és a dir, van consumint o analitzant cada vegada més dades d'aquest Big Data i se tornen com a monstres. És així o no?
No. Els monstres som nosaltres.
Sí?
No són els algoritmes ni molt manco. Què vols que surti d'una societat que fins ara ha tingut algoritmes, com explicava abans, que excluïen a les dones? O que encara tinguem algoritmes que fan que surtin partits feixistes i que estiguin en un govern, que podem esperar. Passen coses, evidentment, aquests algoritmes s'utilitzen amb els biaixos que tenen els humans que els programen, o com nos explicava ara, de les persones que miren els resultats i si els resultats no els agraden, modifiquen l'algoritme o simplement ignoren el que pugui dir l'ordinador. Vull dir, l'ordinador te pot estar donant una resposta correcta i tu pots estar pensant que no és la resposta que t'agrada i amagar-la simplement. Així que el que realment hem d'anar alerta no és amb la intel·ligència artificial, sinó, insisteixo, amb l'estupidesa humana.
I els algoritmes en quin punt estan ara? És a dir, és una... Van autoaprenent, se van fent cada vegada més intel·ligents. En quin moment vos trobau, en aquest sentit, els matemàtics?
Bueno, és a dir, els algoritmes, i anem a dir qualsevol algoritme d'intel·ligència artificial, aprèn i fa el que l'humà que l'ha programat li ha ordenat que faci. És a dir, sempre hi ha una funció que s'intenta maximitzar, que és la funció que, anem a dir, regula la bondat en el problema que s'intenta solucionar, i l'algoritme el que fa és cercar quin és el millor conjunt d'instruccions que resolen de millor forma aquest problema. La clau està, òbviament, com ha dit en Benjamí, en sumar que l'ha programat, lo bé o malament que l'ha fet i amb quina intencionalitat l'ha fet. Per tant, el problema no és de la màquina, sinó que és de sumar que hi ha darrere. Moltes vegades se donen resultats inesperats a algoritmes, però perquè la programació que hi ha hagut darrere no ha estat bona. Per exemple, me'n record fa una temporada que hi va haver una notícia que deia que una màquina havia après a assassinar components d'un determinat sistema tancat, i simplement era perquè l'humà no havia contemplat que per millorar la qualitat de vida d'un determinat espècimen, d'una població anemaria artificial, no havia dit a la màquina que no podia eliminar els altres individus que pertanyien a aquella societat. Aleshores, com que hi havia més disponibilitat de recursos per a aquest individu, que és el qui controlava la màquina, pues, estava maximitzant la funció. Un altre cas concret és un algoritme que intentava que arribar d'un punt a un altre, un robot humanoide, de la forma més ràpida possible. el que se van sorprendre els investigadors és que resultava que la màquina se girava, se posaven les mans en terra i els peus a dalt perquè així feia més via. No li havien posat que havia de caminar medint els peus. Tot això són exemples de mala programació, que no hi ha una mala intencionalitat darrere, sinó que realment hi ha d'haver una bona programació darrere dels algoritmes. Però els algoritmes se redueixen a prendre en les restriccions que el programador li ha ordenat.
Exacte. Tenim dues coses que donen mala fama, entre cometes, en aquests algoritmes, que és aquests errors inicials, perquè la tecnologia digital és una cosa nova i encara estem amb la part de la intel·ligència artificial als començaments, i l'altra és que sempre pensàvem en com ho fan a països amb fortes dictadures, com és la Xina, i ara també ho és Estats Units. Des del punt de vista empresarial també és una dictadura. Vull dir, el dia que tinguem el vàter que pel dematí ens analitzi el nostre estat de salut per orientar-nos sobre com hem de tenir la dieta del dia segons el que havíem fet el dia anterior...
Que ben expressat.
Els americans, sí, això ja existeix.
Ho has dit molt bé.
Els americans ho utilitzaran per pujar-nos i baixar-nos el preu de les pòlisses d'assegurances i mèdiques, i els xinesos per castigar la població segons el que han menjat. I nosaltres som Europa, que no som ni xinesos ni som americans, i no tenim absolutament res d'això, perquè estem quedant al marge, cosa que és absolutament perillosa, i sempre ens emmirallem amb el que fan els altres. El que hauríem de fer nosaltres és agafar aquesta tecnologia i donar-li la nostra pàtina europea més regulada, més d'acord amb principis humanistes, més dirigit cap al servei a les persones, i no en els governs, com fa la Xina, o a les empreses, com fa als Estats Units. Està tot molt per fer encara, i encara hi som a temps. I tots aquests errors que es aniran superant, ben conduïts, poden donar grans serveis, com aquest que deia, que avui tinguis una dieta molt bona segons el que havies fet el dia anterior.
És que el problema no és la tecnologia, no són els algoritmes, el problema és l'ús que se'n fa d'ells. Els algoritmes poden resultar, i de fet resulten en el nostre dia a dia, una font de millora de la qualitat de vida brutal. És a dir, tota aquesta gent que va en contra de mesures, progrés digital i això, pues, com ha dit en Benjamí a l'inici, s'hauria de tancar en un monestir i no utilitzar res de tecnologia. Una persona quan utilitza el mòbil està ple d'algoritmes i intel·ligència artificial. Quan utilitza un cercador a internet hi ha un algoritme darrere. Qualsevol activitat de medida del nostre dia a dia avui en el segle XXI està regit per un algoritme.
Són aquests temes que en certa manera mos afecten. Vosaltres teniu aquesta visió tan positiva, que és vera, que els algoritmes són bons, les persones que els empren o els programen tal vegada no ho són tant, però parlant ara una mica en general d'internet o del futur, és vera que internet se disgregarà en diferents internets, un internet xinès i també d'altres països. N'heu sentit parlar d'això?
Ja ho està. De fet, ara podríem parlar de l'internet russa i de la internet xinesa, i són diferents. Te'n vas a la Xina, com hi vaig estar ara fa un any, i busques, i allà Google no existeix. I tot el que funciona és molt governamental i estàs absolutament vigilat per l'Estat constantment. Hi ha una aplicació que es diu WeChat, que sense el WeChat no ets res a la Xina. I el WeChat és una empresa pràcticament governamental que sap en qui xerres, de què xerres i el que compres, perquè també s'utilitza per comprar, per pagar. És un xat, és com si fos el WhatsApp amb asteroides, que fa un munt de coses i està absolutament controlat pel govern. I la Rússia està passant exactament el mateix. En les xarxes socials no tenen les mateixes que nosaltres. I pràcticament el que tenim nosaltres a Europa és res, perquè si mires d'empreses europees poder hi ha l'Spotify i poca cosa més. I sí, ens hem deixat perdre absolutament tota la tecnologia digital que estem empleant a Europa, és americana, nord-americana, el 99%.
Benjamí Villoslada i també Sebastià Massanet, parlam d'algoritmes, parlam d'intel·ligència artificial i també volíem demanar-li a en Sebastià, ja que és codirector d'aquest màster en sistemes intel·ligents, què són els sistemes intel·ligents, què fan? És a dir, una empresa, no sé si ara es mescla dos temes, però una gran corporació té més eines si té, per dir-ho així d'una manera molt bruta, un algoritme més bo, és a dir, com s'inverteixen, com se juga a nivell mundial amb aquests sistemes intel·ligents, Sebastià?
Bueno, les empreses que no s'incorporin a la revolució digital i que no introdueixin algoritmes d'intel·ligència artificial en el seu sistema de presa de decisions estan totalment en desavantatge amb les empreses que sí l'incorporen. És a dir, ara mateix tenir un sector d'intel·ligència artificial dins una empresa és totalment necessari. Més que res perquè les empreses que tenen més èxit són les que són capaces, per exemple, d'estudiar el mercat, de veure quines són les necessitats del mercat, d'estudiar quins són els punts forts, els punts febles dels seus productes. Aleshores, el que se va fer en son màster és intentar respondre en aquesta necessitat de tenir especialistes en aquests camps de sistemes intel·ligents. De fet, el terme de sistemes intel·ligents el que descriu són sistemes i mètodes que simulen aspectes del comportament intel·ligent de les persones, sense finalitat que els mateixos sistemes aprenguin i dedueixin de nous coneixements de forma autònoma. I d'aquesta manera, òbviament, tenen més capacitat per resoldre problemes. Aleshores, amb el màster vam intentar això. Tenim un sector tecnològic aquí a les Illes Balears cada vegada més amb expansió. Aleshores, hi ha falta d'experts en aquest camp i aquest és l'objectiu d'aquest màster.
Per il·lustrar el que acaba de dir en Sebastià en xifres, perquè ens fèiem una idea de la importància econòmica de la intel·ligència artificial. Fa poc ha acabat l'empresa Thomas Cook, perquè no trobava, o bé sí que els va trobar, alguns hotelers mallorquins, 200 milions per poder continuar, però el govern britànic va dir que no llencessin 200 milions. Diu una empresa que té planes web, o tenia, Thomas Cook, que tenia aplicacions de mòbil, però que no era una empresa que tenia la tecnologia digital de forma nativa en el seu cor i que, per inadaptació digital, ha acabat plegant. Això es podria dir de la meitat de les empreses que a l'any 2000 estaven en la llista Fortune 500, la meitat han plegat, de les 500 empreses més importants del món, han plegat per un Thomas Cook, per inadaptació digital. I mentrestant tenim Uber, que és una empresa que, per cert, està prohibida a les Illes, que el segon trimestre de l'any 2019, d'aquest any, ha perdut 5.000 milions. 5.000 milions significa un quasi 60 milions diaris. O sigui, Uber perd 60 milions diaris. Amb el que perd Uber en una setmana, hauria salvat Thomas Cook. Però és que el producte interior brut de les Illes Balears són 90 milions. O sigui, Uber perd més de la meitat cada dia del producte interior brut de totes les Illes. Això significa que al darrere del negoci digital d'Uber, que està fortament basat en la intel·ligència artificial, hi ha un canvi que encara no ens han fet a la idea de lo gros que serà, com perquè hi hagi gent disposada a perdre tants de dobbers. No sé, les coses, és difícil mesurar 60 milions, però en camps de futbol, que és alguna manera que tenim de mesurar coses, doncs no sé, Uber ho podríem mesurar en reformes del camp del Barça. Ara el camp del Barça se farà una reforma integral de dalt a baix, posaran que estarà cobert, tot serà nou al camp del Barça. Doncs bé, aquesta reforma del camp del Barça es paga en 15 dies de pèrdues d'Uber.
És increïble, no?, aquestes quantitats i perdem completament sa referència, no?
L'important és que hi ha fortunes al món que les estan perdent o les estan invertint, perquè el que farà Uber en no gaire anys, perquè això no se pot aguantar molts anys, serà molt gros. I insisteixo, mentrestant aquí a les Illes ho tenim prohibit.
Idò, són aplicacions pràctiques de tot això que vos comentam. Per tancar, perquè se mos acabes tens, Sebastià, tu tens constància o notau d'alguna manera aquest interès per part de les empreses de Balears en estar al capdavant, en aprofitar tots aquests recursos, en saber que perden un tren si no fan via?
Hi ha moltes empreses que sí, que realment ja han fet aquest canvi de xip i que volen aquesta necessitat. És a dir, per exemple, jo que ho conec de primera mà, les sortides, per exemple, dels egressats en matemàtiques, antigament era docència i ara bàsicament se'n van a empreses perquè són persones que estan formades en el sentit de resoldre problemes, de programar, de veure quin és el model que millor modelitza la situació de mercat, etcètera, etcètera. Aleshores, per exemple, aquí comptam tant en el màster de sistemes intel·ligents com en el màster en anàlisi de dades massives per l'economia i l'empresa, que són dos màsters que tenen molta relació amb empreses sensors de tot analògic de les illes, i per exemple en el màster d'anàlisi de dades massives els alumnes fan pràctiques externes a les empreses i realment totes les empreses queden molt contentes perquè realment veuen que tenen aquesta necessitat d'introduir intel·ligència artificial en el seu dia a dia perquè realment guanyen dos més, que al final és l'objectiu de l'empresa.
En el final, l'Erdobert sí que està darrere de pràcticament tot el que xerram en aquest dematí que dedicam també a parlar d'aquest món en el que vivim i que a vegades mos passa desapercebut, aquesta vida digital que tenim. Ho hem conversat i a més li agraïm moltíssim amb en Sebastià Massanet, que és professor de matemàtiques i informàtica de la Universitat de les Illes Balears. Sebastià, moltes gràcies, molt amable i a més molt didàctic.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt amable, gràcies. I també en Benjamí Villoslada, que és bitòleg, fa feina amb bits i és tecnooptimista també. Benjamí, un plaer i espero que no sigui la darrera vegada, que tornem a parlar molt aviat.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies.